Les 8 del supermatí. Bon dia a tothom.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha donat llum verda a la construcció d'una explotació avícola altrament coneguda com a granja de pollastres de tota la vida. Ha donat el vistiplau després que la Generalitat valorés positivament el projecte d'eliminació de les dejeccions, altrament conegudes com a gallinassa o, com en dèiem a casa, la merda, també de tota la vida. Deixeu-m'ho tornar a dir. Merda. Perquè els pollastres, com els porcs, les vaques o els humans, generen merda. I per què ho dic amb la boca plena? Doncs perquè em sembla que la hipercorrecció ens està tornant a tots una mica imbècils. L'Empordà ha estat sempre una zona on hi convivien equipaments i serveis turístics amb explotacions agrícoles i ramaderes, i no passava res. De fet, sempre he dit que a banda del paisatge, si una cosa ens fa singulars, és el caràcter. Aquesta manera de ser feréstega, rural, de pagès. Però com es conforma un caràcter de pagès si ens patem aquells pocs espais que permeten desenvolupar el sector primari? Que hi ha algú a Santa Cristina, Parlavà, Cantallops o Rocatitiu o dels Àpids que comet el crim de voler-se dedicar a fer de pagès i no a obrir un bar o un hotel? Compleix les normatives existents a l'indret on pertoca? Presenta prou garanties que no perjudicarà l'entorn, els veïns ni a Déu Nostre Senyor, que, a més, en el cas que ens ocupa és a prop del monestir de Solius? Sí? Doncs no hi ha res a dir. I sincerament, si la imatge d'una granja de pollastres que es veu des de la finestra d'una segona residència fa mal a la vista, suggereixo que s'abaixi la persiana. Al capdavall, és més natural poder poblar el paisatge de granges que no pas de cases, ni que sigui per l'adob que suposa la merda del bestiar. Així, amb la boca ben plena. Merda. Són les 8 del matí i 2 minuts. Benvinguts al Supermatí.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que com sempre ens porta la previsió del temps, Martí.
Bon dia, Miquel. Avui ens aixequem amb un dia fred i ennuvolat. Els núvols persistiran al llarg del dia i ens indiquen de nou pluja de cara al divendres. Però avui no esperem precipitacions. El vent ja ha afluixat i tindrem un dia prou tranquil, amb unes temperatures amb un grau positiu de mínima i 10 graus de màxima. Com dèiem, divendres esperem que arribin de nou precipitacions que s'allargaran almenys fins al dissabte a la tarda. D'aquí 55 minuts i tornem per actualitzar la previsió meteorològica.
Doncs, com deia en Martí, actualitzem ara les temperatures. Anem a Parlavà, Torroella de Montgrí, Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, a Pals, a la Bisbal, a Albons, a Monells. Tots ells comparteixen ara mateix una temperatura mitjana d'un grau positiu. Són les 8 del matí i 3 minuts. I avui és dijous 26 de gener del 2017. Comencem el repàs informatiu del dia. I com sempre ho fem amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
Palafrugell vol repensar el seu model de comerç, Toni.
Bon dia. L'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i l'Agrupació de Comerciants de Palafrugell, ACOPA, posen en marxa un projecte per redefinir el futur de l'activitat comercial a la vila. En els propers mesos duran a terme un procés per copsar l'opinió dels professionals del comerç palafrugellenc i plantejar un nou rumb.
El projecte consta de diverses fases i es preveu que els resultats es podran presentar el darrer trimestre d'aquest any. A partir de 2018 es començaria a implementar les mesures que determini aquest procés per repensar i replantejar el model comercial.
La primera fase és de reconeixement.
Té per objectiu identificar l'espai comercial urbà, els motors comercials i econòmics, l'oferta comercial i els interlocutors del sector.
La segona fase serà el treball de camp, que constarà d'entrevistes i grups focals amb el sector i l'anàlisi dels hàbits de compra de consumidors i visitants mitjançant enquestes.
Aquesta tasca ha de permetre obtenir informació concreta sobre la salut de l'actual proposta comercial de la vila, la valoració i opinió de comerciants i consumidors, els principals problemes i les opcions de millora, així com la relació del comerç de proximitat amb altres formats com les grans superfícies.
Una tercera fase serà l'elaboració de les conclusions i un diagnòstic.
S'exposarà l'estat de la qüestió en relació al reconeixement i anàlisi del comerç urbà de Palafrugell i en relació al treball de camp amb els interlocutors del sector.
Finalment, la darrera fase serà la definició d'un pla estratègic i d'un pla d'accions per l'any 2018.
El dimecres 1 de febrer, els comerciants estan convocats a una reunió a 3:45 de la tarda al Teatre Municipal de Palafrugell, on els explicaran aquest procés. L'Institut de Promoció Econòmica fa una crida als comerciants i a totes les persones que puguin estar-hi interessades perquè vagin a la reunió.
Gràcies, Sílvia. Les obres alteren el dia a dia a Sant Feliu de Guíxols.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha enviat unes 2.000 cartes a veïns i comerciants afectats per les obres dels nous col·lectors d'aigües pluvials al carrer Santa Magdalena i la carretera de Girona. Es preveu que els treballs s'allargaran fins al mes de juny. Les obres afecten el trànsit i provoquen canvis en el sentit d'alguns carrers.
En el cas del carrer de Santa Magdalena, el tall serà total en el tram que va des de la riera de Santa Mans fins a la carretera de Girona. Entre el carrer Bruc i la riera de Santa Mans només es permetrà el pas dels vehicles de veïns amb guals o garatges. En aquest vial, a més del col·lector, les obres preveuen la reurbanització amb noves xarxes de serveis i la construcció d'un gran dipòsit d'aigües pluvials per prevenir inundacions a la desembocadura i la zona del monestir. El projecte ha de resoldre el problema endèmic d'acumulació d'aigua al centre de la vila. Ho ha explicat a Ràdio Capital el regidor d'Urbanisme, Josep Savalls.
Un col·lector que baixarà per el vial dret de la carretera de Girona en sentit nord ha de recollir les aigües provinents de la part alta de la ciutat, des del carrer Adén i Iris, i que ha d'anar connectant aquesta altra obra que també tenim en execució en el carrer Santa Magdalena, que ja s'havia fet a l'anterior legislatura als extrems, però no s'havia arribat a connectar mai. Aquests carrers Adén i Iris tenien connexió del clavegram de recollir aigües pluvials tapada. Cada vegada que plovia hi havia una crescuda de cabal important en aquest carrer.
Pel que fa a la carretera de Girona, el gros dels treballs no començarà fins passada la Rua de Carnaval el 24 de febrer. Posteriorment es tallarà el trànsit per trams i de manera gradual.
Seguim, ho dèiem a la portada, Santa Cristina dona llum verda a la granja de Solius.
La Junta de Govern de Santa Cristina d'Aro ha aprovat la llicència d'obres i activitat del polèmic projecte de la granja d'engreix de pollastres de Mascateure, de Solius. El tràmit s'havia ajornat durant un mes a l'espera dels informes d'Agricultura i l'Agència Catalana de l'Aigua, que havien reclamat els opositors al projecte agrupats a la plataforma Salvem Solius. El Departament d'Agricultura ja ha respost i no veu duplicitat entre les finques on els promotors preveuen abocar els excrements dels pollastres i les parcel·les que fa servir una granja lletera propera.
En canvi, el govern municipal encara no ha rebut l'altre informe, el de l'ACA. L'agència s'havia de pronunciar sobre la qualitat i nivells de nitrats dels aqüífers de la vall que desemboca al riu Daura. Tot i això, la Junta de Govern ha tirat endavant l'expedient. El govern municipal ho justifica perquè en la tramitació prèvia s'han corregit les mancances i entén que el projecte compleix tots els requisits. Ara els promotors ja podrien començar els treballs. De la seva banda, Salvem Solius mantindrà les mobilitzacions i no descarta la via judicial. La granja tindrà capacitat per més de 80.000 pollastres.
Són les 8 del matí i 7 minuts. Acabem.
Supermatí.
Nova edició del projecte Crisàlida del Consell Comarcal.
El Consell Comarcal del Baix Empordà donarà formació a una vintena de persones a l'atur perquè aprenguin l'ofici de carnisser, xarcuter o netejador industrial. Ho preveu la tercera edició del programa anomenat Crisàlida, d'inserció laboral i social. Les empreses que contractin treballadors rebran una subvenció de 700 euros al mes durant 3 mesos. En les edicions anteriors, aquest programa ha aconseguit que un 95% dels participants s'incorporessin al mercat laboral.
El projecte començarà el mes de març. L'objectiu és impulsar la contractació de professionals especialitzats en el sector alimentari i industrial amb presència al Baix Empordà. El programa està pensat pels aturats preferentment de llarga durada, majors de 30 anys i amb fills a càrrec, un dels col·lectius més malparats de la crisi. Empreses i alumnes disposaran del suport d'una tècnica d'ocupació del Consell Comarcal que els orientarà i assessorarà durant la formació i la posterior inserció laboral que s'espera que sigui en sectors com carnisseries, supermercats, empreses alimentàries, sector industrial i restauració.
Això és tot per ara. Tornem amb el resum de l'actualitat més pròxima quan faltin uns 5 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Ara passen 9 minuts de les 8. Esteu escoltant el Supermatí, però l'actualitat no s'acaba aquí. Perquè, com sempre, obrim el focus informatiu i ens posem al dia de tot allò que passa a la resta de Catalunya, Espanya i el món, i ho fem, com sempre, amb en Dani Cortés.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
El president dels Estats Units, Donald Trump, signa l'ordre per construir el mur de divisió amb Mèxic, Dani.
Si vam dir, mitjançant un ordre executiu, el president assigna fons per començar a planificar aquest mur a la frontera entre Mèxic i els Estats Units. Es podria començar a construir en pocs mesos, segons ha explicat Trump en una entrevista. A més, també ha explicat que iniciarà una investigació per descobrir per què, segons ell, milions de persones van votar il·legalment a les eleccions. Aquest frau electoral, però, no va existir segons els principals estudis que s'han fet fins ara.
La Generalitat i els sindicats d'ensenyament arriben a un acord per mirar de desconvocar la vaga de professors prevista pel dia 9 de febrer.
Els sindicats i la Conselleria d'Ensenyament han acordat la contractació de 4.700 nous mestres per al curs vinent. Això permetria reduir una hora lectiva setmanal i els docents la podrien dedicar a altres tasques dins del centre. El pacte entre la Conselleria i els sindicats obre la porta a desconvocar la vaga prevista per al 9 de febrer, a l'espera que tots els convocants de l'aturada hi estiguin d'acord. Ramon Font, portaveu del sindicat USTEC, és molt optimista.
No ens passa cada curs que es creïn 4.714 dotacions per l'ensenyament públic i, en fi, és la millor notícia que puc donar des de que sóc sindicalista.
Els sindicats també tenen el compromís del govern que als propers cursos es contractaran 4.000 mestres més.
El delegat del govern, Enric Milló, insta Carles Puigdemont a comprar més ambulàncies pediàtriques en comptes de fer conferències a Brussel·les.
En una entrevista a Catalunya Ràdio ha considerat que cal invertir més en ambulàncies pediàtriques per evitar casos com la mort d'una nena aquest cap de setmana a Blanes. Creu que això seria més útil que gastar-se els diners de la Generalitat en fer la conferència al Parlament Europeu.
Probablement seria més útil que el senyor Milló preguntés al seu amic Fernández Díaz sobre la frase «Les hemos destrozado el sistema sanitario». Aquí podria trobar alguna resposta més. La Sindicatura de Comptes veu irregularitats en algunes entitats del Consell Comarcal del Barcelonès.
Alerta de fets que podrien suposar actes perseguibles administrativament i judicialment en activitats de Marina Badalona i de la Fundació Pisos de Lloguer. Adverteix que la licitació i execució de les obres de construcció del port de Badalona es van realitzar sense complir els principis de publicitat, concurrència, imparcialitat que han de regir la contractació pública.
El Pla de la Generalitat per als Refugiats aconsegueix gairebé els 500 voluntaris necessaris només en un dia.
Un total de 437 persones s'han inscrit per ser mentors de refugiats a Catalunya i ajudar-los en la seva integració. Del total de 500 que el govern va anunciar dimarts que necessitava per desplegar el Programa Català de Refugi. El pla començarà en la seva prova de pilot el mes de maig i té l'objectiu que els refugiats aconsegueixin la plena ciutadania, s'integrin, trobin feina i aprenguin la llengua.
El preu de l'electricitat bat un nou rècord.
El preu del megawatt per hora ha fregat els 92 euros de mitjana al mercat majorista. De fet, entre les 8 del vespre i les 11 de la nit d'aquest passat vespre, ha superat els 100 euros per primera vegada des de finals de 2013. Quan la llum ha estat més cara, ha estat a les 9 de la nit, amb 101,99 euros el megawatt hora.
Res, tot això, la xavalla, la calderilla, no passa res, endavant. Estudiar a la universitat a Catalunya pot costar el triple que altres comunitats autònomes.
Són dades que es recullen a l'estudi que ha presentat l'Observatori del Sistema Universitari, que constata que les universitats públiques catalanes són les que tenen els preus més alts. Fins i tot, els graus més barats costen més que els més cars de la majoria de comunitats autònomes. On surt més econòmic estudiar un grau universitari és Galícia, seguit d'Extremadura i Cantàbria. Un cas especial és el d'Andalusia, que ha fixat un preu únic de 757 euros per tots els cursos.
Un jutge ha imposat un curiós càstig a un menor que va robar a una perruqueria.
Després de saber que el menor volia ser perruquer, un jutge de Granada ha decidit obligar-lo a realitzar un curs de perruqueria de 800 hores i, si el supera, no serà imputat per desobediència, però el més curiós és la manera com haurà de demostrar que ha superat el curs. Serà tallant els cabells del propi jutge, que se'ls deixarà créixer fins al juny.
Déu-n'hi-do. A més, 800 hores, això són 20 setmanes. És a dir, 5 mesos. No està malament. Al voltant d'aquesta notícia que coneixíem sobre l'enèsima pujada del preu del megawatt de la llum, ahir vam veure una notícia a la web, a la fantàstica web El Mundo Today, una notícia boníssima. Deia: U2 ofrecerá un concierto acústico en España debido al precio de la luz. Recomanem d'aquí enèrgicament aquesta web, aquest portal, El Mundo Today. Les 8 del matí, 14 minuts. I recordeu que totes aquestes informacions que us hem anat explicant fins ara les podeu trobar al nostre web radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
8 i 14. acabat el repàs informatiu, fem ara el repàs a l'agenda d'activitats culturals lúdiques festives del dia.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
I amb en David Parreño les repassem. El Club Aquàtic Xaloc vol desafiar la fred en una travessia a Sant Feliu de Guíxols, David.
Aquest diumenge els nedadors més valents combatran la fred d'aquests dies. No és una travessia competitiva, sinó per gaudir, entre cometes, de l'aigua de la Costa Brava. La distància serà de 1.900 metres i si les condicions meteorològiques ho permeten, s'ampliarà fins a 2.600. Al final, els participants tindran una xocolata desfeta per recuperar la temperatura.
I confiem que amb la xocolata els hi donguin ja directament una capsa de d'ibuprofens, de gelocatils i d'elements diversos ja per les conseqüències que pugui tenir aquesta travessia. Seguim. Torroella recorda l'artista local Joan Fuster.
El Museu de la Mediterrània de Torroella inaugura aquest dissabte a la tarda una exposició de pintures de Joan Fuster Gimpera l'any que es commemora el centenari del seu naixement.
Orissada popular a Sant Feliu de Guíxols.
Qui vulgui participar-hi se li oferiran 6 orissos, una copa de cava i una llesca de pa per 6 euros. L'orissada començarà a les 11 del matí d'aquest dissabte als Jardins Juli Garreta per la campanya Temps d'Orissos.
I acabem diverses xerrades que podeu fer o que podeu, les que podeu assistir avui en tota la comarca.
El Centre Futur Mèdic explicarà a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Sant Feliu les pautes bàsiques de nutrició i medicina de l'esport. Si us interessa la nutrició infantil i els aspectes emocionals, podeu anar a la Salle de Palamós avui a les 9 del vespre. I sobre l'assetjament escolar i les relacions entre els joves en parlaran al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro avui a 6:15 de la tarda. Per cert, també a Platja d'Aro al Centre Cívic Vicenç Bou acull a les 6 de la tarda un taller de màscares ja pensant en el carnaval.
Gràcies, David. Ara mateix passa un minut d'un quart de 9 del matí. I el Supermatí és temps pel comentari. Comentari que en la seva edició d'avui dijous ens acosta el bisbalenc Marçal Lladó. Marçal.
Bon dia. Aquest programa que escolteu ara mateix a Ràdio Capital seria el que tècnicament es coneix com a programa despertador. Un despertador. És a dir, el primer que sents tot just despertar-te. O pitjor encara, aquella fressa que et desperta just en el millor moment del son. Els despertadors tradicionalment han tingut mala fama. Són típics els anuncis en què s'associa la llibertat amb el fet de prescindir del despertador. Em toca la loteria, llenço el despertador. Me'n vaig de vacances, llenço el despertador. Doncs a mi, els despertadors m'agraden. A mi m'agrada aquella rutina de que soni cada dia exactament a les 7:40 minuts, sigui el que sigui que hagi passat la nit abans. M'és igual si ahir vaig sortir o si al vespre vegetava davant de la tele o si em vaig estar llegint fins a les dues. No m'importen les hores que dormi. A mi el que m'agrada és que el nou dia comenci sempre a la mateixa hora. Recordeu aquella pel·lícula d'Atrapat en el temps, la del dia de la marmota? Per mi no hi ha res més reconfortant que obrir els ulls cada dia a l'hora en punt, amb aquell I got you babe sonant a la ràdio. Cada dia pot ser diferent, sí, però m'encanta que tots comencin igual. Llarga vida al despertador.
El comentari d'avui d'en Marçal Lladó, les 8 del matí i 18 minuts.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Alcalde de Forallac, senyor Josep Sala, bon dia.
Bon dia.
Hola, com anem?
Bé, bueno, mira, al matí com tu despertes sembla que tot és negre, però ja es va posant tot a tot.
Bueno, a mesura que va passant el dia va sortint el sol, per bé que avui o aquests dies el sol no acaba de sortir gaire per això, eh?
No, costa una mica.
Molt bé, home. Però bueno. Perdoni, que li he llançat la sintonia a sobre, em deia que l'he tallat.
No, deia que és el temps d'hivern i de fer una mica de fred.
Exacte, és el que toca, no?
Sí.
Això de posar-se les mans al cap pel temporal de llevant, de gregal i cara a la pluja i cara a la neu, no sé, estem a l'hivern.
Sí, som a l'hivern i, bueno, el que passa que el temps de les converses ens emporta el 50% perquè tot el dia parlem del temps. Si fa fred, fa fred, si fa calor, fa calor, si plou perquè plou, el que sigui. Però
sí, a vegades quan els meteoròlegs o la gent que hi entén de televisió diu, no, és que l'espai del temps és l'espai més vist i tal, jo penso, no sé per què no dura una hora l'espai del temps, perquè entre les fotos que envia l'audiència, la pròpia predicció i vaja, i les converses de cafè que genera després, podria durar una hora i mitja el temps.
Però bueno, vull dir...
Bueno, escolti, no parlarem nosaltres del temps, ara també, que
no,
estem
no,
aquí.
No, ja parlen els altres.
Exacte. Amb l'alcalde de Forallac volíem parlar sobre diferents temes que planen sobre l'actualitat, o la no tan actualitat del municipi. Sí. És la primera vegada que tenim el plaer de parlar amb ell i volem parlar amb aspectes que formen part, diguem-ne, del dia a dia de Forallac. Abans, però, fem una petita radiografia de la qüestió amb en David Parreño. David.
Doncs sí, amb tots aquests mesos tenim diversos temes sobre la taula que afecten el municipi de Forallac, començant per l'episodi d'aigua contaminada del passat estiu. També últimament hem conegut com Forallac aconseguia la concessió de la rectoria de Fitor, o com s'ha preparat un pla especial de Pere Tallada, on l'Ajuntament estaria interessat en fer-hi un centre d'interpretació. Però segurament si un nom ha marcat la polèmica al municipi ha estat el de l'empresa Servitransfer, perquè l'oposició va denunciar que durant almenys 16 anys no hi havia concurs per adjudicar-li el servei de recollida d'escombraries. Després de fer un concurs, el servei ha tornat a ser adjudicat a Servitransfer, la mateixa empresa que fa un temps va posar sobre la taula un projecte per establir al municipi una planta de residus.
Alcalde, deixi'm que comenci pel final. En l'època en la que estem, en què els ajuntaments fan pressupostos participatius, que tothom demanda sí. Més transparència i més normalitat i més portes obertes, és normal tenir una empresa que gestiona un servei tan important com el de la recollida d'escombraries durant 16 anys sense cap concurs públic?
Bueno, sense cap concurs públic no, amb aquesta empresa, amb el que tampoc és... Tampoc és veritat que no hi hagués cap contracte. O sigui, això ho va dir un informe jurídic que així ho va avalar o no. És una empresa que venia subrogada d'un altre que aquesta havia fet concurs i que realment a partir d'allà doncs es van... Hi ha contractes petits que es van... Un cop la recollida d'una cosa, l'altra de l'altra, i es va fent un contracte gros, per dir-ho així. I això, fora allà, no és una cosa... excepcional. En el d'aquests 16 anys hi va haver 26 ajuntaments que es van traspassar amb les condicions de Forallac.
Als quals segurament seria exigible el mateix, és clar.
Sí, seria exigible el mateix. I en aquest moment, doncs jo crec que encara n'hi ha 12 o 15 que estan en aquesta situació. El que passa que mira, doncs que a nosaltres ens va tocar, perquè ens van pensar que aquí tot estava malament, i els altres doncs ho van arreglant a poc a poc. I les proves ja és com es feu un repàs a la comarca i veureu que a resulta del nostre doncs hi ha 6 o 7 ajuntaments que estan moguent algun concurs per també les escombraries. Vull dir que a veure, que jo diria que no és una adjudicació dit tal com s'ha volgut dir, ni que hi havia més fantasmes del compte. Per exemple, mira una cosa que no té res a veure amb això, i meu, ha posat l'aigua contaminada fa 10 ja, sí. Que la Bisbal, la Mancomunitat d'Aigües del Baix Empordà, que és Cruïlles, Monells i Corçà, i Forallac, van fer una captació d'aigües a Fontanilles.
Sí.
Aquesta portada d'aigües encara no tenim ni un paper blanc per emplenar del que ha de ser la concessió. O sigui que aquí no hi ha ni un contracte vell. I doncs per què? Perquè la necessitat ens hi ha portat. Per què? Perquè volem fer-ho malament. Que va, el que passa que a vegades que hi ha coses que són possibles i altres que no són tan possibles.
Sí, home, el que passa que 16 anys em sembla un període ja prou llarg per regularitzar la situació, eh?
Sí, però és que tampoc no estava irregular. Després hem de mirar el que és l'informe jurídic encarregat amb un extern, que eren petits contractes i que si els ajuntaves en feies un de gran. i després doncs, per això realment és vida regularitzar. Més, no és per l'oposició, perquè al desembre ja va fer un any que van començar, i després com l'oposició se'n va donar compte que regularitzàvem això, va faltar el crit al cel. Vull dir que no és una cosa que tinguéssim amagada, vull dir, va ser el govern de l'Ajuntament que va dir, escolta, home, poder això ho hem de tornar a regularitzar, no?
Digui, acabi.
No, vull dir que és això, que és una polèmica, que les polèmiques sempre hi ha les dues versions, no? I normalment sempre la tendència també és mirar a veure, doncs, qui sap què hem fet, no? No hem recollit les escombraries com fèiem, segurament negociant contractes petits, que després d'haver fet el concurs ben s'hi presentat i ben s'hi interessat tothom qui ha volgut i com ha volgut, resulta que al final de tot, deixant en part l'empresa que s'hagi adjudicat per millor oferta, doncs resulta que en el municipi això, aquest servei, el mateix servei, li costarà doncs 40.000 euros més l'any.
40.000 euros més?
Més.
Per què més?
Bueno, perquè realment eren contractes vells i que es negociaven, això són com els arrendaments antics. Que no estan actualitzats. Al moment que ho poses a concurs tothom ho actualitza, ja dic, no és que l'empresa hagi dit, escolta, doncs ara veurem això, no, s'ha presentat qui ha valgut i com han valgut, interessat tothom que ha valgut, i després les ofertes que hi havia, doncs la més avantatjosa precisament ha sigut de servir transfer, que al final ronda els 40.000 euros més l'any del servei. Això més vull dir, deixant estar el que vulgui pensar que hi ha irregularitats
deixant-lo estar tampoc, perquè si algú denuncia que hi ha, o si algú diu o insinua que hi ha alguna irregularitat, això s'ha de demostrar, i si no es pot demostrar s'ha de callar, per tant sí. Tampoc és
no, però no, d'allò no et volia dir això, vull dir que anem a suposar que si les irregularitats que hi pugui dir haver, hi ha una cosa que estava clara, que com a mínim estaven ben negociades. Jo no sé si el paper estava del tot correcte.
Alcalde, no em digui això. En boca d'un alcalde no pot sortir la frase si les irregularitats estaven ben negociades. No m'ho pot dir això vostè, home.
Home, jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè no dic si... Evidentment jo no dic que són irregularitats.
Jo, el sentit de la frase jo ja l'he entès. El que passa que la frase literal i treta de context és molt contundent.
Sí, perquè...
Vostè imagini's que jo agafo d'aquesta entrevista la notícia que després publicarem al web, vostè imagini's que jo titulo aquesta entrevista l'alcalde de Forallac diu si les irregularitats estan, les irregularitats estan ben negociades, home, em posaran el crit al cel.
Home, sí, però si dius si les irregularitats que diuen que m'ho diuen els altres per mi, digues, estem ben negociades amb el sentit de dir, a veure, si no l'expreso bé no en sé més, no? Però dius, escolta, el que s'havia fet fins ara era en bé del municipi.
Escolti, una derivada d'aquest assumpte, vostè segueix pensant que Forallac és un lloc adient per construir una planta de valorització i tractament de residus?
Bueno, això jo crec que és adequat allà on s'hagi de fer. La valorització és una planta de triatge. O sigui, de tot el que... de la polèmica aquesta que m'estàs explicant de 3 anys enrere o 4, era una planta de triatge. Després, si és de valorització i de lo més, bueno, és fora ja que ho consom a l'altre cantó.
I en quin estat està aquest assumpte?
No, perquè aquest assumpte fa 4 anys que es va morir.
Per tant, no es tornarà a reobrir, això?
Bueno, suposo que si hi ha una empresa que en el sòl industrial, com en altres puestos, doncs ja se sent parlar que algú pot presentar alguna cosa, evidentment doncs es farà el que s'hagi de fer, el tràmit que sigui, si s'autoritza, s'autoritza, que això són coses que no els autoritza solament l'Ajuntament, perquè és el que autoritza menys, sí, sinó que és el Departament de Medi Ambient, el que sigui, doncs fa el que sigui. Vull dir, tothom, no podem passar el dret a ningú a presentar un projecte o una iniciativa, doncs si en aquest cas l'empara la legislació que hi hagi, no?
Alcalde, encara una última derivada d'aquest assumpte. Fa mig any va aparèixer una altra polèmica. L'oposició denunciava que vostè feia servir un cotxe a nivell particular que en realitat estava a nom d'aquesta empresa de gestió de residus, i ho relacionava, l'oposició, diguem-ho clar, ho relacionava directament amb l'adjudicació del servei de recollida d'escombraries. Això segueix sent així? Això ha canviat?
Sí. Bueno, ara ha canviat per una raó, perquè clar, és un contracte nou i tot el que més, però els contractes vells que hi havia, que, o sigui, a veure, com parlem que no hi havia concessió, no és que no hi hagués contractes, t'he dit abans que hi havia contractes, menors i el que sigui. Doncs des d'un temps cap aquí, l'empresa, l'última renovació que es va fer, el 2010, que deia que, a més a més, que va deixar congelat la puja de l'IPC durant no sé quant temps, doncs que posava a disposició de l'Ajuntament, com molts altres ajuntaments hi ha, un servei d'inspecció. Uh-huh. Aquest cotxe d'inspecció, doncs segurament jo més habitualment que els altres el feia servir. I no és pas a dir que no és així, és així. Ara, què vol dir? El feia servir per l'Ajuntament, no el feia pas servir per altres coses, perquè jo des que m'aixeco fins al vespre gairebé, evidentment, faig coses particulars en pro, diguem, no de cap negoci ni cap altra activitat, no? Uh-huh. Que hi ha, sí que hi ha, i tant, i estava escrit. Vull dir, no és que em donessin per l'adjudicació, perquè no hi havia cap adjudicació. Segons ells, no hi havia cap adjudicació ni cap contracte. Em prohibia els contractes que deien això.
Està clar. Senyor Sala, l'Ajuntament ha rebut la concessió de l'ermita de Fitó. Vostè deia, crec que havia llegit el punt avui, crec que deia l'alcalde es mostra content. I quina és la previsió de fer-hi ara a l'ermita de Fitó?
Bueno, primerament s'ha de saber per què ho volem. O sigui, primerament Fitó és un lloc emblemàtic, crec que de tota la comarca. Sí. Bueno, tota la comarca jo no diríem, però vull dir dels voltants, com a mínim de...
Sí, d'aquesta zona nord de la comarca, com a mínim.
Sí, vull dir que d'això, no? Doncs després, esclar, això hi ha l'església romànica i una peça important del segle IX, em sembla que és, uh-huh. I la rectoria al costat. La rectoria és de la Generalitat. I la tenia cedida en el Consorci de les Gavarres.
De les Gavarres, exacte.
El Consorci de les Gavarres no va poder-ho mantenir, diguem, per qüestions pressupostàries, i va haver de deixar-ho. I després l'Ajuntament ens hem vist obligats, amb ganes, amb prou obligats, a realment demanar la cessió. Per què? Perquè un pastor com aquest descampat així és, l'espoli de les coses i el vandalisme i tot, imagina't que fa fredat, no? Uh-huh. I això, clar, vam demanar la cessió per això, no? Després, a partir d'aquí, per què? Sobretot per una cosa, per preservar l'espai. Ara què hem de fer? Doncs hem de fer posar, no en marxa, sinó fer el concurs que s'hagi de fer perquè hi vagi una persona, si és qui vol anar-hi algú a viure, i que allà doncs visqui la seva vida, o sigui casa seva, i segurament doncs que si abans hi havia, que si vol fer un petit bar, diguem, una petita activitat, doncs que en aquell local, doncs mira, doncs els caminants, els ciclistes i tot, serà un lloc que serà ben rebut. Però això és el que ara ens falta posar, o acabar-ho de tancar, doncs posant-hi, no diguem un masover, però sí que algú a viure en allà, no? Uh-huh. I després també allà ha de ser un punt d'informació, això sí que també ho tenim clar, un punt d'informació, sigui amb propaganda, diguem, o amb difusió escrita o d'algú que ho informi, doncs de què és les Gavarres, o sigui com si siguis un centre, una oficina de turisme a les Gavarres, per dir-ho així, no? Uh-huh. I que realment d'allà també ens allencin doncs cap a Pere Tallada, el valor que té, no?, de la gent que vagin allà.
I vostè, pel coneixement que té del poble, perquè al final el poble Forallac és un poble petit i com els pobles petits quasi tothom es coneix, vostè té... Què li diu al nas? Que trobaran algú que hi vagi a viure? Potser ja sap, coneix sí, algú ja, o sap algun nom no, que hi hagi mostrat interès?
Hi ha molta gent que s'interessa, el que passa que jo crec que hi ha gent que s'interessa que no sap on va. Ah, perquè si arriba un correu que arriba, escolta, he llegit el diari que hi ha això de Fitó, doncs a mi m'agradaria anar-hi de masover, perquè hi soc de... és igual, d'aquesta ciutat. Clar, no el coneix. Altres sí que coneixen l'indret, l'altre saben algun que ha viscut amb pastors similars, clar. O sigui, hi ha gent que desconeix el lloc i altres que sí que saben una mica com va, però la veritat és que no hi ha, o sigui, no hi ha algú que digui, ostres, aquest hem de mirar, doncs, que faci el possible de presentar-se i que faci la millor oferta, que la millor oferta no serà econòmica, perquè d'aquí de temes econòmics no n'hi haurà. Uh-huh. Si no seran de gestió i
gestió de l'espai i
sí. a veure qui ho sap fer-ho més bé i més maco i més tot això.
Escolti, fa un moment ha parlat vostè, ha tret la paraula d'aigua. Sí. I aquesta paraula a mi em remet a aquesta crisi de l'aigua que vam tenir a l'estiu a la Bisbal. Forallac i la Bisbal han proposat construir un pou nou per assegurar que no hi haurà problemes d'aigua.
Sí, bueno, a veure, és tot una llarguíssima història, no? Llarguíssima història de l'aigua, perquè l'aigua, jo fa molts anys vaig dir, vam fer un pou nou, i vaig dir, aquí no tindrem mai més problemes d'aigua, no? Uh-huh. I ara dic que no repetiré mai més aquella paraula, perquè el tema de l'aigua sempre és un tema viu, no? Sí. Com no s'acaba, doncs resulta que tot surt contaminada. I si no, doncs hi ha un any de sequera, i si no, una altra cosa. Vull dir que el problema de l'aigua és un tema, dic, viu, perquè s'hi ha de treballar, no? Què tenim? Tenim la Bisbal i Forallac, anem amb el que és amb la pujada d'alta, sí. Doncs anem, tenim, no mancomunat, però el tenim conveniat, vale? Uh-huh. Doncs, després, a Castell d'Empordà, que és terme de la Bisbal, doncs hi tenim tres captacions d'aigua, i que aquí ens abastíem. Això es va acabar i ens vam anar a Fontanilles a fer un pou, que aquí ja vam buscar o ens van afegir de socis a la comunitat de Cursà i Cruïlles. Bueno, Aigamón. Aquest estiu, amb una cosa que no pensàvem que passés, doncs resulta que hi ha en l'aigua de Castell d'Empordà s'hi troben dos pesticides, que és no potable. I no, pesticides i amb una qüestió, amb un aqüífer molt baix que bueno, que si hagués durat l'estiu dos mesos o més hi haguéssim vist què passava. Després què passa? Que de Fontanilles no, el que està més que dimensionat, els mecanismes que hi ha a la canonada i en el pou d'extracció, doncs no donen més del que donen. Després el que nosaltres hem de buscar i estem demanant, i un dia d'aquesta tenim una reunió amb l'ACA, vull dir, ja m'hi he parlat, doncs que és fer un altre pou, que perquè no, això ho diu un altre tècnic així, que no sigui l'extracció tot del mateix, i arreglar aquests mecanismes que hi haurien a la canonada i a tot el sistema, perquè en un moment donat doncs hi ve un episodi de sequera, perquè l'altre dia va ploure i podem haver arreglat una mica, no? O que en aquest cas l'aigua està contaminada per lo que sigui, perquè havia estat contaminada de nitrats i ara de pesticides, doncs puguem d'allà fer pujar el 100% d'aigua. No uh-huh. vol dir que anem a buscar el 100% d'aigua, perquè entendràs que si el pous del Daró estan a un quilòmetre dels pous dels dipòsits de distribució, sí. I aigua bona, no l'hem a buscar 12 quilòmetres lluny, que és molt més cara.
Ja està clar.
Vale? Doncs després, el que sí que hem de tenir amb això, amb la previsió, és tenir les coses arreglades pel dia que ho necessitem. Uh-huh. I això és el que estem amb l'aigua, no? Que els episodis de com realment necessites aigua, i sigui perquè no és prou bona o perquè no n'hi ha, sobretot perquè no n'hi ha, no troba solució, això és molt fatut, vull dir, és una impotència bastant important.
Home, hem d'aspirar a no veure les imatges que veiem l'estiu passat de gent fent cua amb una garrafa d'aigua buida, sí, al sí. costat d'un camió cisterna, perquè realment el segle XXI això és impropi d'una societat que es diu avançada, i per tant, per bé que evidentment aquestes coses no sé si es poden preveure o no, però em sembla molt difícil de preveure que de cop i volta l'aigua no es pugui consumir perquè et surt això, no? però en qualsevol cas la imatge és lamentable i no s'hauria de tornar a repetir.
I vam tenir una sort, que dic sort, de trobar una solució, o ens van trobar una solució, que eren d'aquests filtres de carbó actiu, doncs que vam venir de Bèlgica i en 15 dies o 20 dies vam solucionar el tema així ràpidament, no? Que bueno, que podria ser que hagués sigut una altra cosa i encara estiguéssim empantanegats.
Alcalde, canviem de qüestió. El juny passat es va aprovar el pla especial per Pere Tallada. A sí. Grans trets, expliquim una mica què significa això. Es parlava també de l'obertura d'un centre d'interpretació del municipi.
Sí, bueno, són dues coses diferents.
Sí, sí, sí.
Una cosa és una realitat que és un pla especial, o sigui, a veure, no, a Pere Tallada és un bé cultural d'interès nacional. Això vol dir que tot té una protecció patrimonial al 100% del nucli. En aquest cas, igual que l'altre nucli de Vulpellac, que també l'estem. Uh-huh. L'hem redactat i l'hem d'acabar d'aprovar. Però vull dir que a Pere Tallada, doncs, això després, com a tots aquests, com són declarats bé culturals, hi ha una obligació que es compleix molt poques vegades, que és que realment l'administració que li toqui ha de redactar un pla especial. Què vol dir un pla especial? Doncs vol dir fer una normativa amb el criteri, més que en criteris, una norma d'uns criteris i d'uns valors que hi pot haver, doncs fer una norma i aplicar-ho.
Una mica un llibre d'estil, per entendre'ns.
Sí,
sobre el que s'hi pot fer, el que no s'hi pot fer i el que s'hi pot fer, com s'ha de fer.
Exacte, és això. Vull dir, un estudi de cada façana, de l'interior de les cases, perquè en el 90 és un pla especial que és de dir que ha tingut un reconeixement de la Unió Europea, que no sé quina d'aquestes coses, doncs d'aquests reconeixements que es fan, doncs va quedar segon, no va quedar primer. És un pla especial, doncs, que ens l'han demanat, doncs, en aquest cas la mateixa Generalitat, per poder ser donar alguna xerrada, alguna conferència informativa sobre el que és urbanisme i patrimoni. Vull dir que entenc jo que deu tenir alguna qualitat bona, no? Diguem. I es va regular tot això, i a partir d'ara, doncs, què passa? Doncs hi havia una cosa molt important, que era que com algú volia fer una petita obra o el que sigui, havia d'anar a la Comissió de Patrimoni, doncs, perquè valorés, doncs, si es podia fer o no es podia fer, amb criteri, no amb normativa.
Uh-huh.
Ara el que hem canviat és que realment s'ha convertit en una normativa que, a més, no han d'enviar a la Comissió de Patrimoni, sinó que la normativa ja ha de dir si pots canviar la teula o no pots canviar la teula.
Yeah.
Evidentment, les façanes estan totes dibuixades del que hi ha i el que pot passar. O sigui, de tot, he dit que havíem fet visites, a les visites gairebé, jo crec que més del 90% de les cases, perquè hi ha algú que es va negar, per dir-ho així, a deixar-hi entrar, i després és un altre sistema i una altra via que s'haurà de fer, no?
Uh-huh.
Però, doncs, perquè per fer una valoració dels valors arquitectònics o patrimonials que hi podria haver dintre la casa, doncs pots saber si el dia que demanen una llicència d'obres, doncs allà aquella casa està sotmesa a quines coses, no? Vull dir que, o sigui, és un pla... No? Pla especial per mi és una eina molt i molt important, en aquest cas sobretot per la gent. O sigui, l'Ajuntament normalment no fa cases ni obres cases. Després ho diria, una facilitat, no?
Queda clar. Alcalde, ens tira el temps a sobre. Només aquesta última qüestió sobre aquest centre d'interpretació de Pere Tallada.
Sí.
Quina és la previsió de treball? I això li agrairia que ho féssim una mica més breu, perquè hem d'acabar l'entrevista aquí, que ens caurà el temps a sobre.
Ben breu, és una idea, doncs, que hi ha una idea, una proposta del govern municipal, de que realment el municipi té molt de patrimoni i Pere Tallada, doncs, una mica més, i que hem de fer un centre d'interpretació de tot el que tenim en el municipi. En el moment aquest estem en fase de contractar la redacció del projecte.
Uh-huh.
O sigui, és a les Beceroles, però la idea fa molt temps que la madurem, però vull dir que va per aquí. O sigui,
tenim algun termini de quan es podria posar en marxa això?
No, home, primer hem de saber el projecte, el cost que té, i, o sigui, no tenim, o sigui, de tot plegat caldrà una inversió important, i ara no tenim ni idea de com s'ha de fer el projecte, que es farà dintre aquest any. Tot això quedarà resolt a partir d'allà, on hem de buscar recursos, doncs, per anar a construir o remodelar l'edifici, doncs, que l'edifici sí que el tenim, doncs, adequar-lo, doncs, perquè pugui ser possible aquesta activitat.
Queda clar. Senyor Josep Sala, alcalde de Peratallada, gràcies per atendre la nostra trucada, de Peratallada, de Forallac. M'he embolicat ara. Gràcies per atendre la nostra trucada. Creiem que és important, que era important posar sobre la taula alguns assumptes que afecten el poble. A vegades l'actualitat ens fa fixar-nos en allò que passa en els llocs més grans, que és on hi ha més generació de notícies, però vaja, creiem que és absolutament necessari parar-nos a pensar també en què passa en pobles com Forallac, que a més en el cas de Forallac, tenint aquest nucli de Peratallada, és un focus molt important d'activitat econòmica, turística i evidentment per la derivada patrimonial. Per tant, creiem necessari parlar sobre aquests temes. Li deia gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
Doncs molt bé, com vulgueu, estem aquí doncs, per continuar, si us convé.
Doncs moltes gràcies, si ho farem. Que vagi bé i sort.
Vinga, bon dia.
Adéu, bon dia. Són 8:45 del matí. D'aquí un moment anem al cinema amb l'Ignasi Arbat, com cada dijous. Foundation, a special bond of creation.
Nights by the water, she's gone astray, so far away from my father's daughter. She just wants a life for a baby, all on her own. No one will come, she's got to save him.
Daily struggle.
She tells him, ooh love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love, nobody matters like you.
Stay up there.
She tells him, your life
Arbat.
Hola, bones.
Com vas?
Bé, escoltant sí. La música.
T'agrada o no el recaball aquest?
Sí, home, sí, està bé, està bé.
Està bé, eh?
Has ballat alguna vegada, em sembla.
Que ho has ballat alguna vegada?
Sí, jo diria que sí. Sí,
no sé si te veig a tu ballant, això, eh?
Bueno, depèn.
Veig més ballant, no sé, obeses o...
Això, home, i tant.
Charango.
Sí, no, charango no.
No?
Això no ho veuràs ballar.
Què dius? Hòstia, ara sí que m'ha sorprès. Què ho fa?
Sí, sí, sí. Mira, no sé, hi ha coses que m'entren millor i coses que pitjor, no sé.
Bueno, escolta, sí. et comunico sí. Que tenim 5 minuts.
Val, doncs...
Vinga, i tu amb 5 minuts no et dona temps de dir bon dia gairebé, eh?
Gairebé, doncs va.
Va, què farem aquest vespre? El Ningú no és perfecte.
Doncs, mira, resumint ràpid, entrevistarem l'Héctor Claramunt, que és el co-creador de la sèrie El Crac, el cantor del Joel Joan.
M'encanta aquesta sèrie.
És que sí?
Sí, és tan absurda i tan xorra que m'encanta.
Sí, 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 sí. I per això té un rerefons també una mica més crític, més,
home,
més de sàtira.
Les hòsties que es foten ells mateixos i que al sí. Final no deixa de ser una metàfora de l'endogàmia aquesta del món del teatre, està bé, del teatre, del cinema, sí, de la cultura catalana, vaja.
El món del teatre rebrà bastant aquesta temporada.
Sí, sí, m'ho penso.
I a més a més, que la gent s'hi fixi bé amb els capítols perquè cada un té alguna referència cinematogràfica o d'alguna sèrie o d'alguna cosa molt popular.
Sí, sí. Molt bé. Héctor Claramunt, aquest vespre al Ningú no és perfecte de Ràdio Capital a partir de les 10 de la nit, eh?
Correcte.
Molt bé. Doncs anem a les pantalles del cinema. Bé, no sé si ens deixem alguna cosa. No sé si alguna cosa més a comentar sobre el programa d'avui.
Sí. Bueno, nominacions als Òscar i tot això que ha passat aquesta setmana, no? Que...
Sí, exacte. Déu-n'hi-do. Sí, una cosa que no és menor i nosaltres aquí ventilant-la en un segon. Bé.
Sí, sí. El que ha passat una cosa, una petita anècdota, si em deixes explicar. Mentre estaven donant les nominacions als Òscar, van dir una sèrie de noms i a la pàgina web es veu que en sortien uns altres. Una d'elles era Amy Adams. Sí, Amy Adams sortia nominada a la pàgina web i no va ser nominada a real.
Tia, però això, que... això més que una anècdota és una cagada de Com un piano.
Sí, però perquè veieu que cagades n'hi ha a tot arreu, eh?
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do.
Molt bé. Vinga, va, què tenim va. Aquest cap de setmana al cinema?
Doncs anem per les pel·lícules. Comencem per Múltiple, que és la nova de M. Night Shyamalan, una pel·lícula així de terror. Recordem que ben bé de fer La Visita, que és una mica va ressuscitar l'home en aquesta pel·lícula, tot i que a mi personalment no és una pel·lícula que em cridi massa l'atenció ni que em fes por ni res d'això. Però bé, va tenir la seva repercussió a taquilla i ara fa una amb el James McAvoy, que interpreta un home bastant que té 23 identitats diferents dintre el seu cervell. Està com una cabra, no? Una esquizofrènia extrema. I aquest home segresta a unes noies i, bueno, ja veurem què passa aquí, no?
Molt bé.
Bueno, fa bona pinta.
Repetim el títol de la pel·li?
Múltiple.
Molt bé, seguim endavant. Va, què més podem veure?
Què més? Una d'aquestes nominades als Òscar que arriba aquesta setmana, que és Lion, que és la història és una pel·lícula australiana, hi ha la Nicole Kidman i el Dev Patel, que és la història d'un nen que a més està basada en una història real, que als 5 anys es perd en un tren a l'Índia, és incapaç de trobar els seus pares, és adoptat per una família australiana, i quan el nen és gran decideix tornar a l'Índia per a veure si pot trobar aquella família que va perdre quan tenia 5 anys, no?
Molt bé, Lion, no?
Sí, correcte. Sí,
bueno,
sí.
I això que et diu el nas? A mi no em sembla malament.
No, m'apinta bé, eh? Sí, jo me fa molt bona pinta aquesta pel·lícula. Sí.
Molt bé. Doncs vinga, anem per una altra.
Què més? Somnia, dentro de tus sueños, que és una d'aquestes pel·lícules del Sitges Tour que està fent gira aquests dies, i és una pel·lícula que ha dirigit el Mike Flanagan, que és un dels nous directors de terror que a mi m'encanten.
Mira que t'agrada a tu el cinema, fantàstic, eh?
Sí,
va parir la mandra, sí, que em fot a mi les pel·lis de terror i allò, i el tio que cada setmana venga amb el Sitges Tour.
Sí. Aquesta és una proposta potser més convencional dintre del que és la seva carrera, però està molt bé, no? És una història d'un nen que per misteris fa realitat els seus somnis, però no només els seus somnis, sinó també els seus malsons. Aleshores veurem coses molt boniques i coses molt espantoses.
Molt bé, tornem a repetir el títol per si de cas.
Somnia dentro de tus sueños.
Venga, dentro de tus sueños. Molt bé. Tenim temps per una pel·li més ràpida.
Doncs una més ràpida seria Vivir de noche, que és la nova pel·lícula de Ben Affleck, que potser l'hagués destacat primer si no fos perquè crítica i públic s'ha encarregat de dalt a baix. Es veu que el Ben Affleck no li ha sortit bé aquesta pel·lícula. És una història de gàngsters ambientada als anys 20, en plena llei seca, i ell mateix d'actor protagonista, no? Ha estat un fracàs, no sabem ben bé per què, però i tot que aquest senyor com a director havia fet bones pel·lícules fins ara, eh?
Ben Affleck, sí, sempre ho dius això.
Sí. Com a actor sabem que s'ha nominat als Razzies aquest any per la seva gran interpretació a Batman contra Superman.
Sí, mi madre, guarda, Jaume. Escolta, doncs, sí. Re, pel·lícula que no anirem a veure aquesta setmana.
No, jo crec que podríem anar més per Múltiple o Lion, que serien, o Somnia, que serien les propostes interessants aquesta setmana.
Perfecte. Ignasi, ho hem de deixar aquí.
Doncs va, vinga.
Que vagi bé, gràcies,
Apa. Vinga, una abraçada.
Adéu. I ho deixem aquí, però abans de tancar el programa fem, com sempre, un últim repàs informatiu del dia.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Palafrugell vol repensar el seu model de comerç, Toni Selles.
Bon dia. L'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i l'Agrupació de Comerciants de Palafrugell, ACOPA, posen en marxa un projecte per redefinir el futur de l'activitat comercial a la vila. En els propers mesos duran a terme un procés per copsar l'opinió dels professionals del comerç palafrugellenc i plantejar un nou rumb.
El projecte consta de diverses fases i es preveu que els resultats es podran presentar el darrer trimestre d'aquest any. A partir de 2018 es començaria a implementar les mesures que determini aquest procés per repensar i replantejar el model comercial.
La primera fase és de reconeixement.
Té per objectiu identificar l'espai comercial urbà, els motors comercials i econòmics, l'oferta comercial i els interlocutors del sector.
La segona fase serà el treball de camp, que constarà d'entrevistes i grups focals amb el sector i l'anàlisi dels hàbits de compra de consumidors i visitants mitjançant enquestes.
Aquesta tasca ha de permetre obtenir informació concreta sobre la salut de l'actual proposta comercial de la vila, la valoració i opinió de comerciants i consumidors, els principals problemes i les opcions de millora, així com la relació del comerç de proximitat amb altres formats, com les grans superfícies.
Una tercera fase serà l'elaboració de les conclusions i un diagnòstic.
S'exposarà l'estat de la qüestió en relació al reconeixement i anàlisi del comerç urbà de Palafrugell i en relació al treball de camp amb els interlocutors del sector.
Finalment, la darrera fase serà la definició d'un pla estratègic i d'un pla d'accions per l'any 2018.
El dimecres 1 de febrer, els comerciants estan convocats a una reunió a 3:45 de la tarda al Teatre Municipal de Palafrugell, on els explicaran aquest procés. L'Institut de Promoció Econòmica fa una crida als comerciants i a totes les persones que puguin estar-hi interessades perquè vagin a la reunió.
Les obres alteren el dia a dia a Sant Feliu de Guíxols.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha enviat unes 2.000 cartes a veïns i comerciants afectats per les obres dels nous col·lectors d'aigües pluvials del carrer Santa Madalena i la carretera de Girona. Es preveu que els treballs s'allargaran fins al mes de juny. Les obres afecten el trànsit i provoquen canvis en el sentit d'alguns carrers.
En el cas del carrer de Santa Magdalena, el tall serà total en el tram que va des de la riera de Santa Mans fins a la carretera de Girona. Entre el carrer Bruc i la riera de Santa Mans només es permetrà el pas dels vehicles de veïns amb guals o garatges. En aquest dial, a més del col·lector, les obres preveuen la reurbanització amb noves xarxes de serveis i la construcció d'un gran dipòsit d'aigües pluvials per prevenir inundacions a la desembocadura i la zona del monestir. El projecte ha de resoldre el problema endèmic d'acumulació d'aigua al centre de la vila. Ho ha explicat a Ràdio Capital el regidor d'Urbanisme, Josep Savalls.
Un col·lector que baixarà per el vial dret de la carretera de Girona en sentit nord, ha de recollir les aigües provinents de la part alta de la ciutat, és el carrer Adent i Iris, i que ha d'anar connectant aquesta altra obra que també tenim en execució en el carrer Santa Madalena, que ja s'havia fet a l'anterior legislatura als extrems, però no s'havia arribat a connectar mai. Aquests carrers Adent i Iris tenien connexió del clavegram de recollir d'aigües pluvials tapada. Cada vegada que plovia hi havia una crescuda de cabal important en aquests carrers.
Pel que fa a la carretera de Girona, el gros dels treballs no començarà fins passada la Rua de Carnaval el 24 de febrer. Posteriorment es tallarà el trànsit per trams i de manera gradual.
Santa Cristina dona llum verda a la Granja de Solius.
La Junta de Govern de Santa Cristina d'Aro ha aprovat la llicència d'obres i activitat del polèmic projecte de la Granja d'Engreix de Pollastres de Mascateura de Solius. El tràmit s'havia ajornat durant un mes a l'espera dels informes d'Agricultura i l'Agència Catalana de l'Aigua, que havien reclamat els opositors al projecte agrupats a la plataforma Salvem Solius. El Departament d'Agricultura ja ha respost i no veu duplicitat entre les finques on els promotors preveuen abocar els excrements dels pollastres i les parcel·les que fa servir una granja lletera propera.
En canvi, el govern municipal encara no ha rebut l'altre informe, el de l'ACA. L'agència s'havia de pronunciar sobre la qualitat i nivells de nitrats dels aqüífers de la vall que desemboca al riu Daura. Tot i això, la Junta de Govern ha tirat endavant l'expedient. El govern municipal ho justifica perquè en la tramitació prèvia s'han corregit les mancances i entén que el projecte compleix tots els requisits. Ara els promotors ja podrien començar els treballs. De la seva banda, Salvem Solius mantindrà les mobilitzacions i no descarta la via judicial. La granja tindrà capacitat per més de 80.000 pollastres.
3 minuts i les 9 del matí, acabem nova edició del projecte Crisàlida del Consell Comarcal.
El Consell Comarcal del Baix Empordà donarà formació a una vintena de persones a l'atur perquè aprenguin l'ofici de carnisser, xarcuter o netejador industrial. Ho preveu la tercera edició del programa anomenat Crisàlida, d'inserció laboral i social. Les empreses que contractin treballadors rebran una subvenció de 700 euros al mes durant 3 mesos. En les edicions anteriors, aquest programa ha aconseguit que un 95% dels participants s'incorporessin al mercat laboral.
El projecte començarà el mes de març. L'objectiu és impulsar la contractació de professionals especialitzats en el sector alimentari i industrial amb presència al Baix Empordà. El programa està pensat pels aturats preferentment de llarga durada, majors de 30 anys i amb fills a càrrec, un dels col·lectius més malparats de la crisi. Empreses i alumnes disposaran del suport d'una tècnica d'ocupació del Consell Comarcal que els orientarà i assessorarà durant la formació i la posterior inserció laboral que s'espera que sigui en sectors com carnisseries, supermercats, empreses alimentàries, sector industrial i restauració.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. Com sempre, sabeu que totes aquestes notícies i moltes d'altres les podeu trobar al web radiocapital.cat. Allà hi trobareu tota l'actualitat del Baix Empordà degudament classificada, a més, guardades, classificades, ordenades, poble per poble. En definitiva, tot allò que passa a casa nostra i que és d'interès, diguem-ne, general per la comarca, podeu trobar-ho al nostre web radiocapital.cat. L'últim apunt del dia és per la previsió del temps, Martí Seguer.
Avui ens aixequem amb un dia fred i ennuvolat. Els núvols persistiran al llarg del dia, i ens indiquen de nou pluja de cara al divendres. Però avui no esperem precipitacions. El vent ja ha afluixat i tindrem un dia prou tranquil, amb unes temperatures amb un grau positiu de mínima i 10 graus de màxima. Com dèiem, divendres esperem que arribin de nou precipitacions que s'allargaran almenys fins al dissabte a la tarda.
Gràcies, Martí. En aquest moment la temperatura generalitzada és de 2 graus. Els trobem, per exemple, a Forallac, els trobem a la Bisbal, els trobem a Albons, els trobem a Monells, els trobem a Platja d'Aro, els trobem a Sant Feliu de Guíxols o els trobem a Pals, 2 graus positius. El supermatí d'avui s'acaba aquí. Recordeu, de nou, podeu recuperar els àudios també a través del nostre web radiocapital.cat. Gràcies a tot l'equip que el fa possible, Toni Celles, Sílvia Pedret, Martí Seguer, Dani Cortés, David Parreño, Josep Lluís Vidal, Ignasi Herbat, Marc Clapés. I tornarem demà, com sempre, puntualment a les 8.
Supermatí amb en Miquel 40.
Gràcies també a tots els que ens escolteu cada dia a través de Ràdio Capital i a través de Ràdio Bisbal. Que vagi molt bé, bon dijous, adéu-siau.